Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
La connexió entre les estacions de Can Feu Gràcia i Sant Quirze es fa amb un bus llançadora des d'aquest matí arran de les obres del soterrament dels ferrocarrils. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda. El tall de trànsit dels trens s'està cobrint amb aquest servei des d'avui i fins al mes de setembre. De moment, el primer dia ha funcionat correctament, segons el regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero.
Està funcionant com ens esperàvem. Sí que s'ha de tenir en compte que la gent, evidentment, ha de baixar del tren, ha de venir a buscar l'autobús caminant, ha de pujar l'autobús, anar a Sant Quirze i tornar a baixar. Per tant, és més llarg perquè tenim un tall. I, per tant, la gent s'haurà d'acostumar a agafar un tren abans. Si no, no arribarà a temps a la feina, però és una conseqüència de que estem en obres i que estem millorant la ciutat.
Tot i que els trens tornaran a circular a partir del setembre, les obres del soterrament no estaran del tot enllestides fins la primavera de 2019.
La peça número 30 del cas Mercuri, que investiga la retirada de multes, arriba demà a judici.
L'Audiència de Barcelona acollirà el segon judici del Mercuri pràcticament 6 anys després del seu esclat. L'alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, enfronta 4 anys de presó per un suposat delicte de tràfic d'influències i prevaricació. En cas de confirmar-se, aquesta condemna se sumaria a la pena de presó d'un any i 4 mesos per l'anomenada peça de Montcada i Reixac. A banda de Bustos, també s'asseuran a la banqueta dels acusats l'excap de la policia municipal, Josep Miquel Duran, i l'aleshores director de l'àrea d'espai públic, Xavier Izquierdo.
En cultura us explicarem que l'orquestra d'acordions porta l'espectacle de Hollywood a Broadway al Fresh Festival amb totes les entrades venudes.
Sota la batuta de Miguel Ángel Maestro, l'orquestra interpretarà temes tan coneguts com Star Wars, Cacats o Els Miserables, tot plegat dins d'un festival que va obrir les portes ahir la nit amb la nit dels musicals.
I en esports, Felipe Sanchón es quedarà al Sabadell una temporada més.
La permanència del de Sant Boi s'ha fet oficial avui, malgrat que ja es donava per fet. Per tant, el club arlequinat mantindrà un dels seus referents gràcies a un acord molt fàcil de tancar entre les dues parts.
Són algunes de les notícies que abordarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda de la Rocío García, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, és moment d'obrir pàgina de serveis. Mateix tenim 26 graus a Sabadell, temperatures altes, però per sota de la mitjana de la setmana passada. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Roc Mateu. Bona tarda.
Bona tarda. Hem arrencat aquesta setmana amb un ambient assolellat, això sí, amb alguns núvols al matí cap al Camp de Tarragona. I ara mateix continua, doncs, el sol com a protagonista, malgrat que hi ha algunes nuvolades més importants cap a zones de l'interior, especialment cap al nord de la pressió central, punts del Prepirineu i també del Pirineu més oriental, zones de la Vall de Núria, també Ull de Ter, al llarg de la serrada transversal. Aquí els núvols són més compactes, deixant el cel més ennuvolat, però en general avui no s'esperen precipitacions. També les temperatures, que avui queden una miqueta més altes que ahir diumenge, a l'espera que seguirem parlant de dimarts d'un dia tranquil, amb l'ambient assolellat, potser alguns núvols baixos al matí i també al final del dia punts de la costa, i al centre de jornada creixerien algunes nuvolades a zones de muntanya, novament a punts del Pirineu i del Prepirineu, on no es descarta que el sector oriental pugui escapar-se alguna gota. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58 a Badia, en sentit Barcelona. Hi ha 9 quilòmetres de cua, i també a Sant Quirze, en sentit nord, on trobem 2 quilòmetres de retencions. Pel que fa a la B30, hi ha aturades a aquesta hora a Sant Cugat, en sentit nord, 4 quilòmetres, i a Barberà per enllaçar amb la C58 en sentit sud. Si mirem a la P7, a Sant Cugat també hi ha problemes, en aquest cas en sentit nord. I ja a Barcelona, trànsit molt dens a la Ronda Litoral, entre la Barceloneta i el Fòrum, i a la Ronda de Dalt, entre Vallcarca i el túnel de la Rovira, en els dos sentits. Passant 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. El trajecte entre les estacions de Can Feu Gràcia i Sant Quirze de ferrocarrils es cobreix des d'aquest matí amb autobús. És la conseqüència de les obres del soterrament de les vies fins al castell de Can Feu, que han començat avui. Tot i aquest canvi, els usuaris s'han adaptat a la perfecció a les noves circumstàncies i la jornada ha transcorregut sense incidències. Els treballs per cobrir aquests 400 metres de via pendent s'allargaran fins al 10 de setembre.
Transports Urbans de Sabadell és la companyia que organitza el servei gratuït de bus llançadora amb 4 convois per sentit a les hores punta. Els vehicles surten i arriben de la plaça Anselm Clavé al barri de Gràcia i tenen correspondència amb els horaris del metro del Vallès. El cap d'explotació de l'ATUS, Francisco Jiménez, apunta que els usuaris no hauran d'esperar gaire temps per pujar l'autobús.
Exactament, la gent que vingui amb el tren sortirà de l'estació i tindrà l'autobús esperant a la parada. S'hauran d'esperar fins que s'ompli el bus, una vegada s'omplirà el bus, surten.
Durant tot el dia, en aquest punt, així com també a l'estació de Sant Quirze, hi ha hagut informadors de l'Ajuntament per explicar els canvis als viatgers que no n'estaven assabentats. Xavi Guerrero és regidor d'Espai Públic.
Tenim gent tant a aquesta parada com a la parada de Sant Quirze tot el temps, personal de l'empresa de transport i també personal de ferrocarrils, i ara estàvem només acabant de millorar la cartelleria i la informació perquè tothom estigui al cas de quan surten els autobusos, que potser és la dada que els falta. Els autobusos surten 5 minuts després del tren.
Paral·lelament a aquest servei de bus, entre Can Feu Gràcia i Sabadell Parc del Nord, s'ha habilitat un tren llançadora amb una freqüència de 15 minuts en hora punta, 20 en hora vall i 30 minuts durant els caps de setmana.
Normalitat, segons els responsables del tall del servei, però com han viscut la jornada els passatgers de ferrocarrils? Això és el que ens han explicat a primera hora del matí.
L'Aina, un usuari habitual dels ferrocarrils fins a l'autònoma, admet que s'hauran d'acostumar al nou escenari mentre duren les obres.
M'afecten, però s'ha d'agafar de forma positiva i llavors de casa pues, ven caminant fins aquí, te das un paseíto de 10 minuts, luego montas el show del tren, bus i això, però bueno, bé, no passa nada, s'ha de fer i punto, és una millora i pues, ja està.
La Soledat, que aprova avui el nou servei d'autobús, creu que acabarà agafant el cotxe per no trigar tanta estona en arribar a l'autònoma.
Jo estaré estaré fins a finals de juliol treballant i considero que és possible que agafi el cotxe perquè per mi és normalment un trajecte que és molt ràpid i se m'allargarà bastant. Veuré avui quan trigo, però és possible que acabi agafant el cotxe.
La Bàrbara, en canvi, optarà per sortir abans de casa per arribar a temps a la feina.
Sortiré abans, segurament, per assegurar-me que arribaré puntual, perquè, a veure, un parell de dies potser sí que em deixen de marge per poder agafar una mica... Però sí, agafaré. Sortiré abans segur, de casa.
Per últim, el Christian no ha entrat a valorar el servei alternatiu de bus, sinó les obres que s'estan fent. Ell, que és veí del barri, confia que el soterrament sigui una realitat en els terminis previstos, sobretot per les molèsties que està generant.
Justament visc al costat de les vies on estan fent obres i demés... Som, per dir-ho d'una manera, som punyeteres, no? Però, clar, és viure allà, esperem que sigui una millora bona, esperem que facin el que han de fer i que no retallin res més, perquè el primer projecte era tapar fins allà, però, clar, ara ja no. Ara han començat un altre cop i són obres més obres i ja portem 4 anys amb allò, no? I, què farem?
El soterrament d'aquests 400 metres de via s'allargarà fins al setembre, quan els trens podran tornar a circular per Can Feu Gràcia. El gruix dels treballs, però, no estaran enllestits fins la primavera que ve.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
La Comissió del Parc del Nord reclama a l'Ajuntament que faci un manteniment més intensiu d'aquesta zona verda de la ciutat mentre no s'hi impulsen les obres d'urbanització definitiva. Els integrants de les 5 associacions de veïns de la comissió alerten que el parc està abandonat i que pateix els efectes de l'incivisme amb bancs trencats i vegetació seca sense segar. Per això, reclamen més implicació de l'administració local per garantir les condicions d'aquest espai. Més enllà del manteniment, els veïns també demanen celeritat en l'impuls del projecte per urbanitzar el Parc del Nord. Després d'un concurs d'idees fallit, consideren imprescindible disposar d'uns calendaris clars i que es respectin. Puri Fontcubierta és membre de la comissió i de l'Associació de Veïns de Can Uriac.
Fue que nos hicieran calendario de todas esas gestiones, que todo necesita mucho tiempo, que al haber perdido este proyecto que se presentaba porque no dieron la difusión necesaria, pues ahora dijimos darnos unas fechas y todo eso lleva tanto tiempo... que nos parece mentira, que tanta modernidad y tantas historias y resulta que necesitamos un año y medio casi para que se ponga en marcha ese proyecto que por segunda, tercera o cuarta vez sale a la calle.
Segons el tinent d'alcalde de Cohesió Territorial, Juli Fernández, el concurs d'idees ja està en marxa i a finals d'any ja es coneixerà el projecte definitiu per urbanitzar el Parc del Nord.
Un cop hi hagi el projecte, s'iniciarà les vies d'adjudicació i contractació. Tenim 2,5 milions d'euros pressupostats per poder fer aquesta actuació i, per tant, s'iniciarà durant l'any vinent segur, perquè el procés d'adjudicació té doncs, els seus tràmits administratius.
En tot cas, per donar a conèixer les reivindicacions veïnals, des de la comissió han organitzat una festa aquest dissabte al Parc del Nord. Arrencarà a les 9 del matí amb una triangular infantil i una milla i s'allargarà fins les 9 del vespre amb actuacions musicals, un concurs de grafitis, una paella popular i un mercadet solidari.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
En l'àmbit judicial, Manuel Bustos podria entrar a presó per les multes de trànsit. Demà dimarts comença el judici oral d'una de les peces del cas Mercuri a l'Audiència de Barcelona, concretament la peça 30, que investiga la presumpta retirada de multes de trànsit a la dona i als fills de l'exalcalde de Sabadell l'any 2012. Bustos s'enfronta a 4 anys de presó.
A més de la pena de presó, l'expolític s'enfronta també a 12 anys d'inhabilitació, acusat de tràfic d'influències comesos per una autoritat en concepte d'autor material i prevaricació en concepte d'inductor. Aquest nou judici podria suposar una segona condemna per Bustos, que ja compta amb una pena de presó d'un any i 4 mesos per la col·locació irregular d'una exalcàrrec del PSC a l'Ajuntament de Montcada i Reixac. Ara, una nova condemna suposaria una entrada imminent de l'exalcalde a la presó. Els fets que jutjaran van passar el 28 de març i el 22 de juny de 2012, quan l'aleshores alcalde va demanar personalment al cap de la policia municipal, Josep Miquel Duran, que retirés les multes de prop de 200 euros a la seva dona i als seus dos fills per haver estacionat en una zona de càrrega i descàrrega. En el cas dels seus fills, Duran va pagar la fiança de 133 euros per treure el vehicle del dipòsit municipal i entregar-lo als fills de l'alcalde. Per l'acusació, aquesta és una peça amb moltes proves i que demostraria el patró de conducta de Bustos al capdavant del consistori.
Bustos, però, no estarà sol al banc dels acusats.
Exacte, l'acompanyaran l'excap de la policia, Josep Miquel Duran, que està acusat de tràfic d'influències, malversació de cabals públics, falsedat documental i prevaricació administrativa, i també l'aleshores director de l'àrea d'espai públic, Xavier Izquierdo, sobre qui pesa el delicte de malversació de cabals públics. L'acusació particular de Sabadell Lliure de Corrupció demana per a ells 6 anys i 6 mesos de presó i 19 anys d'inhabilitació amb multes de valor de 10.000 euros per l'exap del cos de policia i per a Izquierdo una multa de 1.800 euros i la inhabilitació per ocupar un càrrec públic.
Aquesta és la segona peça del cas Mercuri que arriba al judici oral.
Encara hi ha 14 sumaris més que esperen una data per arribar a judici, entre els quals hi ha la peça número 1, que estaria relacionada amb el cobrament de comissions per part de membres de l'Ajuntament de Sabadell a canvi d'adjudicacions d'obra pública a la ciutat. Però no és l'única peça destacada. També hi ha en fase d'instrucció la peça referida a l'empresa Smatsa, que investiga si aquesta empresa concessionària de residus va finançar un acte de campanya electoral del PSC el 2012, mesos abans de la renovació del contracte per 20 anys i amb un pressupost de 19 milions d'euros.
Falten 2 minuts per un 7:45, és moment de parlar de salut. L'Institut de Trastorns Alimentaris de Sabadell, l'ITA, assenyala que les patologies relacionades amb el menjar estan creixent en nens i en persones de mitjana edat, anant més enllà dels adolescents i joves que habitualment arribaven als consultoris. A més, també ha crescut el diagnòstic de trastorns alimentaris en homes, fins al punt que ja suposen el 10% dels tractats.
Els professionals de l'ITA han destacat aquestes tendències arran dels 120 casos tractats durant el primer any de funcionament de les instal·lacions a Sabadell. També s'han adonat del fet que cada cop costa més identificar amb una sola etiqueta els trastorns, ja que els pacients viuen símptomes de moltes malalties diferents. De fet, és la suma de símptomes com la baixada de pes o l'obsessió per menjar sa el que permet parlar de trastorn. Ho ha apuntat la directora de l'ITA, Mònica Muñoz, al programa Al Matí d'aquesta emissora.
S'han de donar uns quants factors, no només perquè es doni un d'aquests signes. Això ens ha de fer pensar en un trastorn alimentari, perquè molts d'ells no són, doncs poden ser comportaments habituals, no, moltes persones, sinó que quan diguem, com més sumem, doncs més ens pot alertar de que potser està passant alguna cosa.
Un cop detectat el trastorn, des de l'ITA el tracten tant físicament com psicològicament. Per Muñoz, l'important és arribar a l'arrel del problema.
Treballant tant amb el control dels símptomes, és a dir, sigui el símptoma de la restricció de l'alimentació, siguin vòmits, siguin afartaments, sigui el símptoma que sigui, com també en tot el nucli psicològic del problema, no?, que li diem, és a dir, tots els aspectes més psicològics, relacionals, emocionals, família, bueno, que estan afectats en el problema. I des del primer dia treballem així, les dues coses alhora, no? La recuperació seria això, no?, quan són capaços de cuidar-se, d'alimentar-se d'una manera saludable i han pogut fer tot un procés, no, a nivell personal.
A banda de detectar els pacients, l'ITA també ofereix grups de suport a les seves famílies.
Repassem altres notícies del dia en format més breu i comencem parlant de consells dels Mossos d'Esquadra. Recomanen no publicar la marxa de vacances per evitar robatoris i reforçarà la vigilància en els punts més calents.
A més de les precaucions que es poden prendre individualment, com tancar el pany amb clau o connectar l'alarma, ara apareixen nous reforços per part de la policia catalana. César Galván, de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos, explica que els agents reforçaran la vigilància en els punts calents, com són les zones residencials. Són declaracions al Matí.
Quan visualitzem en mapes delinqüencials tota la informació, ho fem en tots els àmbits i en tots els sentits. Vull dir, no ho fem per sistema. Toca fer-ho perquè ara és l'època estival. No, el que farem és redistribuir o fer-los anar més amunt o més avall, depenent també de l'experiència que tenim, dels números que tenim, dels fets que estan ocorrent.
Encara en successos, els Mossos d'Esquadra detenen un home per dos robatoris a Sant Cugat i a Rubí.
Mossos d'Esquadra, la unitat d'investigació de Rubí, van detenir el 20 de juny un home de 46 anys de nacionalitat espanyola i el veí de Rubí, que va fer dos robatoris a domicilis durant els dies 4 i 13 de juny. El lladre s'enduia joies i material electrònic, sobretot televisors. Dies més tard, els agents van detenir aquest home, que finalment va quedar en llibertat amb càrrecs. La investigació encara continua oberta i no es descarta la detenció d'un segon identificat amb abundants antecedents per robatori.
Ciutadans adverteix dels riscos de l'actual circulació a la Ronda Collsalarca i demana al govern de Sabadell una estudi.
Adrián Hernández, de regidor del grup municipal, adverteix que la velocitat en la Ronda Collsalarca torna a ser molt elevada, sobretot en els trams que no hi ha semàfors. Hernández reclama unes mesures correctores i dissuasives i també han demanat un estudi sobre el trànsit del govern a Sabadell. A més, Hernández explica que com un possible solució a la col·locació o guanys o bandes rugoses en la calçada com els que es van instal·lar fa uns anys. El regidor diu i subratlla que actualment es troben molt deteriorats i han deixat de complir la seva funció.
En cultura, les notes de Star Wars, els musicals Cats o Els Miserables i la música que va fer John Williams per Pirates del Carib sonarà aquest vespre amb els timbres de l'acordió. L'Orquestra d'Acordions de Sabadell actua aquest vespre a la segona jornada del Fresh Festival.
I per segona nit consecutiva s'han venut totes les entrades de l'espectacle del Fresh Festival. A partir de les 10, una orquestra composada només per acordions s'estrena de Hollywood a Broadway, un espectacle que repassa algunes de les bandes sonores i musicals dels musicals nord-americans. Miguel Ángel Maestro, director de l'Orquestra d'Acordions de Sabadell, defensa que, tot i ser un instrument d'arrel folclòric, l'acordió també permet interpretar tot tipus de partitures.
També és d'arrel folclòrica els instruments que toquen a una cobla, no? I ningú posa en dubte el que es pot fer, no? Inclús hi ha cobles simfòniques i bueno, doncs nosaltres més o menys volem fer el mateix. De fet, la gent que ve als concerts, quan surt, a mi una de les frases que més m'agraden és que diguin, pues mira, no sabia que podia sonar així una orquestra d'acordions, no? I amb això ja en tinc prou.
L'Orquestra d'Acordions de Sabadell es va fundar el 1991 i ha gravat 3 discs, a més d'haver fet concerts per tota Europa.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell. Amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda. I amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un... bon viatge.
Sí?
Ei, Toni, on ets?
De vacances, a Eivissa, prenent el sol i molta vitamina.
Vitamina?
Sí, vitamina dens.
Vitamina.
Aquest estiu no apaguis la ràdio. La música electrònica no s'atura.
Divendres i dissabte, de 10 a 11 de la nit. Vitamina dens amb Toni González.
refresca't les orelles amb Vitamina Dance.
Puja el volum, però sense saturar. Gaudeix de la música electrònica aquí, a Ràdio Sabadell.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor. Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat del dia, començant per la política, pel que el govern aprovarà la reobertura de les delegacions a l'estranger demà dimarts.
Segons avança l'ACN, l'executiu català vol recuperar de manera immediata les delegacions al Regne Unit, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suïssa i als Estats Units. Ernest Maragall, conseller d'Acció Exterior, ha apuntat que la intenció és restituir els delegats cessats per l'aplicació de l'article 155.
Pablo Iglesias demana a Quim Torra que es produeixi el diàleg malgrat la discrepància.
El líder de Podem s'ha reunit avui a Palau amb el president Quim Torra i li ha demanat que s'explorin les vies democràtiques per solucionar el conflicte de l'autodeterminació de Catalunya.
La Fiscalia insisteix en mantenir les imputacions de Trapero i l'excúpula d'Interior.
El Ministeri Públic insisteix que hi ha indicis més que suficients per mantenir els càrrecs de sedició i organització criminal contra l'excap dels Mossos, Josep Lluís Trapero, l'exdirector Pere Soler i l'exsecretari general d'Interior, César Puig. En el cas de l'intendent Teresa Laplana, demana que només se les jutgi per sedició. La decisió de la secció segona es coneixerà en els pròxims dies.
En successos, 4 detinguts per violar una noia a Molins de Rei.
Segons ha avançat la cadena SER, els Mossos han detingut a 4 homes acusats d'haver agredit una noia a la sortida de la discoteca B-Disco del 19 de maig passat. Els agressors van abandonar la víctima a l'estació de Sant Boi i els agents de la policia la van acompanyar a fer-se una exploració genital que va confirmar la violació. Va ser llavors quan la víctima va denunciar els fets.
Moment ara pels esports. Joan Blanc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esports Sabadell continuarà comptant amb la màgia de Felipe Sanchón una temporada més. Era un secret a veus, però avui s'ha fet oficial la renovació del futbolista de Sant Boi. Així doncs, el pitxitxi de la temporada passada continuarà vestint la samarreta arlequinada i seguirà sent una de les referències del nou projecte del Centre d'Esports.
Felipe va arribar al Sabadell la temporada anterior i, tot i haver tingut ofertes aquest estiu, ha decidit seguir vestint la samarreta arlequinada. Entre altres coses perquè el Centre d'Esports ha trobat l'estabilitat necessària i que buscava i ha tornat a gaudir del futbol. En aquest sentit, Felipe Sanchón ha dit que l'acord de renovació ha estat fàcil perquè les dues parts ho volien.
Era lo que queríamos todo. Yo creo que yo he estado feliz, he estado bien, me he encontrado muy bien, me he vuelto a reencontrarme otra vez después de un tiempo estuve sin jugar en Girona y el club me lo ha hecho saber también que está satisfecho conmigo, está contento y no había ningún problema. Ha sido todo como se esperaba y muy contento.
El de Sant Boi ha reconegut que la temporada passada va ser complicada i que aquesta dificultat va anar acompanyada del gran nivell que hi havia al grup. Ara, però, amb les piles carregades i amb ganes de començar una nova lliga, Felipe s'ha mostrat ambiciós. Creu que s'ha d'aspirar al màxim i recorda que és un desig que de tots portar el Sabadell al futbol professional.
El colectivo yo creo que se tienen que terminar de cerrar el equipo, a ver cómo queda y aspirar, hay que ser ambicioso y siempre aspirar a lo más alto. Sabemos que el club tiene esa ambición, el míster y los jugadores lo tenemos también y intentar estar arriba siempre lo más posible, aun sabiendo la dificultad que tiene el grupo y en lo personal pues mantener el nivel. Siendo difícil, me ha salido una buena temporada, pero teniendo la confianza, que a mí al final, aunque tenga una edad, a todo jugador le gusta tener esa confianza y yo creo que en Sabadell lo tengo lo tengo todo para estar bien y para poder hacer otra buena campaña.
Un Felipe Sanjón que continua a l'espera de saber quan s'iniciarà la pretemporada del seu equip, una data que podria variar en funció de l'inici de Lliga. A més, amb la renovació del veterà jugador, el Sabadell ha anunciat l'estat actual de la plantilla, en la qual ja hi ha 12 futbolistes garantits, 11 que segueixen de la temporada passada, més el retorn del lateral Sergi Pastells.
Canviem de tema i parlem de waterpolo. Sergi Cabanes es perd als Jocs del Mediterrani. El jugador de l'Astralpool Natació Sabadell havia de formar part de la selecció espanyola masculina, però unes molèsties a l'espatlla l'han deixat fora de la cita.
Cabanes ha pactat amb el seleccionador David Martín fer una pausa i tractar-se d'aquestes molèsties al CAR de Sant Cugat. Una llàstima, tot i que el jugador del club reconeix que és la millor opció.
Jo, en aquest cas, em quedo fora dels Jocs del Mediterrani perquè vaig tenir unes molèsties a l'ombro i al final hem decidit que no volia forçar perquè venia de fer també 6 partits, i portava arrastrant aquestes molèsties com un parell de setmanes. Llavors vam parlar amb el David i vam considerar que em donava descans de recuperació, que fes treball específic aquí al CAR de Sant Cugat.
El waterpolista de l'Astralpool ha tingut un major protagonisme al combinat estatal durant la superfinal de la Lliga Mundial. A més, la sensació és que Sergi Cabanes s'ha consolidat i s'ha acabat guanyant la confiança del seleccionador espanyol David Martín. Així doncs, a nivell individual, el jove waterpolista del club està content amb el seu rendiment a la superfinal. Sergi Cabanes.
Ha tingut més protagonisme que en altres competicions, com per exemple l'Eurocup. El David m'ha donat molta confiança. I he sabut respondre a aquesta confiança i han sigut paraules textuals seves que està content amb el meu rendiment i això al final et dona com aquesta motivació per seguir endavant, per seguir treballant.
La selecció espanyola masculina de waterpolo afrontarà aquests Jocs del Mediterrani com a última gran cita abans del gran objectiu de la temporada, que no és un altre que l'europeu de Barcelona.
I també afronten els Jocs del Mediterrani les 8 waterpolistes del Natació Sabadell, que es troben concentrades amb Espanya. Les noies de Miquioca venen de guanyar el torneig de Portugalete amb relativa comoditat, una cita en la qual van mostrar molt bones sensacions a menys d'un mes per l'inici de l'europeu de Barcelona.
A Portugalete la selecció espanyola es va desfer de Rússia, Grècia i Austràlia amb solvència i demostrant que ja pràcticament es troben al seu millor nivell. El vestidor ha sortit enfortit d'aquesta competició i ara espera confirmar aquestes sensacions als Jocs del Mediterrani. Ani Espar, waterpolista del Club Natació Sabadell, afirma que no surten com a favorites, tot i que volen seguir acumulant bons resultats i preparant l'Europeu de Barcelona.
Crec que cap de nosaltres pensa si som les favorites o no. Al final intentem fer el millor possible a la nostra feina, que és entrenar, i intentar acabar de lligar els petits detalls que ens falten en aquests tornejos, com són els Jocs del Mediterrani i un torneig previ que tenim a França. I res, pensar partit a partit, començar molt bé l'europeu contra Hongria i després ja es veurà fins on arribem.
A Espanya s'ha tret amb aquest triomf al torneig de Portugalete el mal regust de Boca, que va deixar la 5a plaça final a la superfinal de la Lliga Mundial.
I el Club Falcons ha aconseguit un podi al Campionat d'Espanya de tenis taula que s'està portant a terme en Tequera. L'equip a la Bi femení ha acabat tercer per sorpresa, signant així un gran campionat.
Eren l'equip amb més opcions del que presentaven els falconistes, però malgrat tot van haver de suar les eliminatòries per accedir fins a les semifinals, eliminant els quarts a l'Atlético San Sebastián. Un cop allà, això sí, el potent Collado Mediano madrileny va deixar la sabadellenques Núria Macià i Marina Bueno sense final. Joan Nogueres, tècnic de Falcons, no amaga, però, la seva satisfacció.
Era el que l'equip amb el que teníem més rànquing, amb el que havia més possibilitats d'arribar al podi, tot i que no era gens fàcil, i realment no estàvem entre les quatre primeres per rànquing. O sigui, hem superat les expectatives que teníem en aquest equip.
Un altre podi a les categories que resten per disputar-se seria gairebé impensable, amb la qual cosa l'objectiu que es marca Nogueres és arribar amb algun d'ells als quarts de final. De la seva banda, els equips infantil i sub-23 del Natació Sabadell viatgen a terres andaluses per disputar en els pròxims dies aquest estatal. De moment, l'equip juvenil nedador va caure 1-3 contra el Valladolid als setzens de final de la competició.
A mitja hora, la selecció espanyola s'enfronta al Marroc buscant el bitllet pels vuitens de final del Mundial.
El combinat de Fernando Hierro necessita mínim un empat per a poder classificar-se. Una victòria podria fer que Espanya acabés com a primera de grup i una derrota la podria deixar fora del Mundial de Rússia. A l'altre partit, Portugal i Iran es veuen les cares en un partit vital per a les dues seleccions, ja que totes dues es poden classificar.
L'Uruguai de Luis Suárez es classifica pels vuitens de final del Mundial de Rússia com a primera de grup.
Els sud-americans han mostrat el seu potencial davant l'anfitriona Rússia, qui han derrotat per 3-0 amb Luis Suárez obrint la llauna de falta directa. Uruguai passa com a primera amb 3 victòries i 5 gols a favor i cap en contra, i Rússia, tot i la derrota, passa com a segona.
Gràcies, Joan. Bona tarda.
Bona tarda.
Menys d'un minut per dos quarts de vuit. És moment de tancar aquest Notícies Vespre d'aquest dilluns 25 de juny. Recordeu que tot el que us hem explicat ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta emissora, radiosabadell.fm. També ens podeu seguir a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Que acabeu de passar un bon dilluns. Ens retrobem a la 94.6 demà a partir de les 9 del matí.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.